Bona tarda.
Començarem com sempre amb un moment de silenci, un moment que serveixi per desconnectar de tot el que hem fet en el dia d'avui i connectar en aquest moment, en aquest present. Gràcies. El tema d'avui és sobre dues malalties comunes: la queixa i la culpa. Us heu queixat en el dia d'avui d'alguna cosa? Sí? Jo no. No? I heu culpat algú d'alguna cosa? O us heu culpat a vosaltres d'alguna cosa? Perquè quan pensem en la culpa sovint pensem en els altres, però hi ha moltes vegades també que ens culpem a nosaltres mateixos sense adonar-nos-en. Que potser no ho veiem com a tal, però si ens parem, com hem fet ara, i reflexionem una mica, però que més d'una vegada la culpa no va cap a fora, que potser també com a reflex d'allò que està passant dins meu. I el fet de posar aquestes dues actituds com a malaltia té un sentit, perquè quan pensem en alguna malaltia pensem que hem de fer alguna cosa per curar-ho, per sanar-ho. Estic malalt d'això, doncs sembla que haig de fer alguna cosa. Però quan hi ha certes actituds com aquestes que formen part de la normalitat, ja ens sembla que és normal i per tant que no hem de fer res per superar-ho. Però si potser li posem l'etiqueta de malaltia, veurem que sí que hem de fer alguna cosa i que no ho podem deixar per un altre moment. És més, aquestes dues actituds generen malalties. Tots sabem de les malalties psicosomàtiques i com tot s'origina a la ment, i una ment molt crítica, molt negativa, molt de buscar sempre el culpable, de queixar-se, això genera un ambient. Sí? Tots sabem quin és l'efecte de conviure, per exemple, o de treballar al costat d'una persona negativa. I com tot això, vulguis que no, si no hi fas molta atenció, t'arriba a afectar i molt. Ara imagina't que no és l'altre qui té aquesta actitud, sinó que ets tu mateix. I tot el dia t'estàs donant, o no tot el dia, però en molts moments del dia o de la vida, t'estàs donant una sèrie d'informacions, que no vol dir que siguin parlades, però t'estàs alimentant d'una sèrie de, no de les informacions que passen, perquè les situacions seran les que són, però quina és la teva interpretació d'allò que està passant al teu voltant. I com, sense adonar-nos-en, això ens va afectant, ens va afectant, ens va afectant. I després ho veurem amb una mica més de detall, però és molt curiós com tot té a veure amb el tipus de comunicació amb el qual ens parlem. Això és obvi, no? En una àrea de tot això, perquè es pot abordar des de moltes perspectives diferents el tema. Però si pensem en la relació amb els altres, hi ha persones que tenen una certa actitud com d'estar a la defensiva. Un comentari és un comentari. No vol dir que aquest comentari vagi per tu. Però i tot això que estic comentant m'agradaria que ho visualitzéssiu cap a vosaltres mateixos. No pensem en ningú més, sinó cap a mi mateixa. Quan alguna persona diu, doncs, això no funciona, o això està brut, o dic coses molt simples, eh? Hi ha qui diu, jo no he sigut, sí? O hi ha qui diu, ah, doncs, com ho podríem netejar? Veieu que la informació és la mateixa, però la manera com jo responc davant d'aquest petit fet mostra molta part de la nostra psicologia. I podem extrapolar a una cadira bruta a una situació molt més gran, a una situació doncs de complexitat de la vida, del fer, de la relació amb altres persones. Però sí que amb les petites coses podem adonar-nos-en de com després reaccionem davant d'altres situacions molt més importants en la vida quotidiana. I el fet de que responguem de certes maneres o reaccionem de certes maneres té a veure amb com ens anem treballant internament. I ho dic a consciència, aquestes dues paraules, perquè hi ha qui davant la vida reacciona i aquí davant la vida respon. Passa una situació i puc reaccionar ja, inclús la postura em fa veure què és el que surt de mi en aquell moment, o bé sí, hi ha una situació i com puc respondre davant d'aquesta situació. I tinc una guia que m'agradaria seguir perquè el tema és tan ampli que ja el podem abordar de tantes maneres diferents. Començarem parlant de la queixa. De la queixa i després de la culpa i la relació que hi ha l'una amb l'altra. Comencem parlant de la queixa. La queixa comença, i potser no us hi veieu identificats d'aquesta manera, però si ho féssim amb càmera lenta, tot el que està passant aquí i aquí, seria aquesta una possible opció. En la queixa primer hi ha un no m'agrada. Sí? Potser no ho penses tal qual, no m'agrada, però dins hi ha un no m'agrada. Per tant, en següent lloc estaria no ho accepto. I em queixo. Aquest no m'agrada no és dolent, perquè les coses que passen davant nostra poden agradar-nos, poden no agradar-nos, fins aquí és una informació. És més, és molt important que ens n'adonem que certes coses ens fan mal, perquè així ens podem preparar, ens podem apartar, podem actuar de manera diferent. Per tant, que no m'agradi alguna cosa que ha dit algú altre o alguna situació o el que sigui, no és dolent. Justament és el que ens permet seguir amb aquest instint de supervivència. No només d'alimentació i de les coses més bàsiques, sinó de supervivència, de dir és que si segueixo amb aquest ambient em puc morir emocionalment, internament, espiritualment. M'enteneu el que vull dir amb això? Vull dir que identificar que una cosa no m'agrada no és pas dolent. Ara anem veient com segueix aquesta seqüència. No m'agrada, no ho accepto, em queixo. De moment aquí ja tenim la queixa. Davant d'aquesta queixa puc no fer res o fer alguna cosa. Val? Què passarà si em quedo aquí? No faig res. Em queixo, però no m'aparto, però no m'expresso, no em comunico, segueixo en la mateixa realitat. Si no faig res, segueixo alimentant tot aquest cercle i estic reforçant un hàbit, que és l'hàbit de la queixa, i ja no només d'un aspecte, sinó ja és la tendència o aquest patró d'aquesta actitud interna que m'estarà fent queixar de tot allò que no m'agrada al meu voltant. Però com deia, queixar-se no és, o sigui, que no m'agradi no és dolent ni perjudicial. Però ara ens quedarem aquí. Pensem que no m'agrada una realitat i faig alguna cosa. Què puc fer? Puc respondre de manera diferent. Puc pensar, doncs potser d'aquesta situació me n'hauria d'apartar una mica, o per un temps. O entenc que això em fa mal i necessito treballar-ho. Potser podria anar a veure algun terapeuta que m'ajudi a tractar aquest tema, o puc anar a una sessió de meditació, o puc... Estic intentant fer alguna cosa perquè això no condicioni la meva vida, perquè si no, l'objecte de la meva queixa faig que tingui poder sobre mi si no faig res. S'entén això? El poder o el tinc jo o li dono a algú altre, o alguna situació, no cal que sigui una persona. Ara, si sí que jo faig alguna cosa, estic dient no. Qui té la propietat o el domini de la meva vida sóc jo. I no vull donar-li a ningú més. Oh, però és que aquesta és la situació, però la situació és així. Sí, però no per sempre. Llavors, què puc fer? Ara, faig alguna cosa, per tant, el que estic fent és canviar la realitat. I aquest és un punt important. Aquí segueixo visquent amb la mateixa realitat, no he fet res per ensortir-me'n. Però aquí estic canviant la realitat i el que estaré fent és, doncs, un cercle diferent. Ja no serà aquest el cercle. El cercle en serà un altre. Que és el que veurem ara. Està enganxat al paper. Ara. Ah. Què vol dir? Crear una realitat diferent. Vol dir arribar... Ara estic situada aquí, eh? Començaré per dalt, però seria la continuació d'aquí, que seria ja entrar en l'acció. Que entrar en l'acció pot ser moltes coses. Entrar en l'acció pot dir si realment fer, o pot ser entrar en l'acció, pot ser canviar aquí la meva manera de pensar. En aquest context també seria fer alguna cosa. Puc seguir queixant-me i queixant-me. Això ja és tan esgotador, esgota. A més, tant la queixa com la culpa que veurem després ens treu molta energia. Energia física, energia mental, energia emocional. Sabeu quan anem a dormir al dematí i ens despertem gairebé més esgotats del que ens n'hem anat el dia anterior? Què vol dir? Pot ser que hagis estat fent moltes coses i estàs esgotat i no en tens prou i necessitis dormir més. També és una realitat, no? Però normalment, estic parlant del que podria ser normal, com és que moltes persones comencen el dia ja cansats? Quin tipus d'informació, de pensament, li estem donant a la meva ment i, per tant, a la meva realitat quotidiana? Llavors, ara torno a l'acció on era abans. Faig alguna cosa. I puc fer alguna cosa? Puc, doncs com deia, canviar el pensament o canviar alguna cosa a nivell de relacions, en fi, cadascú aquí pot pensar què és el que faria. Puc fer-ho i seguir amb la queixa. De moment me n'he adonat que cal algun canvi, això implica canvi, me n'he adonat, estic en la encaminada ja, però segueixo pensant, és que clar, és que si no fos per aquella persona, és que clar, si no m'hagués trobat en aquesta situació, llavors la meva realitat seria diferent. Estàs intentant fer alguna cosa, però no has canviat la queixa. I aquest és un punt important. I seguirem desenvolupant una mica més això. Ara, com seria si, ara plantejaré aquí una altra opció, faig alguna cosa per canviar la meva realitat, que canviar la realitat no estic parlant de canviar el que m'envolta, sinó canviar la manera com jo em relaciono amb el que m'envolta. S'entén això? Perquè hi ha vegades que sí, que anant en un altre context puc canviar de realitat, però no sempre. Però com, tot i tenint la mateixa realitat a la feina, a casa, a la situació global, mundial, social, etc., com serà la situació que serà, però la meva realitat interna la canvio. Vol dir que intento veure el mateix, però amb unes altres ulleres, d'una altra manera. Si sóc capaç d'iniciar aquest camí en el que em vull anar transformant internament, que és el que estem intentant fer aquí, i suprimir la queixa, el que estem fent què és? Estem acceptant, sí? Què més? Estem iniciant un camí d'espiritualitat. I això és important. Aquí no només estem per canviar certs hàbits i quedar-nos en la mateixa dimensió. Podem, treballant-nos internament, arribar no només a transformar les emocions, sinó a desenvolupar-nos i a avançar en el nostre camí espiritual, com a éssers, com a persones. Llavors, haig d'anar veient cada vegada que torno a tenir un pensament de queixa, perquè no són perfectes, per tant, van sortint aquests pensaments, actituds de queixa, que em serveixi com a alarma, com a botó vermell que s'encén de tant en tant per dir, ep, que encara no hi ets, però ho sé que no hi soc. Sí? Però, si més no, és com que sigui com una opció en la que la transformació té un aspecte important. Us posaré un altre exemple de queixa. Això que us he explicat fins ara podria ser aplicable doncs, a relacions, situacions... Va? Ara resulta que tinc una malaltia i caram, i per què em toca a mi? Per què jo? És una queixa. És una actitud de queixa. Evidentment que no m'agrada. Preferiria doncs, tenir un cos sa. Però pel que sigui, tinc aquesta situació d'una malaltia i que per tant és una situació que no m'agrada. No l'accepto. Em queixo. El per què jo? Per què m'ha tocat a mi? Hi ha gent que tot i sabent que està malalta, no fa res. Ja has visitat aquest metge? Ai, però ves què m'ha de dir. Això ho sentim a dir. Doncs llavors no et queixis. Si no estàs disposat a fer res perquè la realitat sigui diferent, no et queixis. Perquè si no, segueixes amb aquest cercle una altra vegada. Ara dic, ara resulta que tinc això, aquesta malaltia, la que sigui, X. Intento fer alguna cosa, intento esbrinar, intento buscar informació, parlaré amb algú que tingui aquesta malaltia i com se n'han sortit i què ha fet i com, quines medicines em poden ajudar. Intentaré ser proactiva amb aquesta situació nova. No vol dir que l'accepti, no vol dir que m'agradi, però intento fer alguna cosa perquè aquesta realitat sigui diferent. I quan ho faig, i aquí li deixaré un doblec perquè així... Val? Quan ho faig, què faig? Puc fer alguna cosa per intentar solventar-ho, però em segueixo queixant. Perquè aquí, i m'agradaria en aquest context concretament de la malaltia física, una cosa és el dolor i l'altra cosa és el patiment o el sofriment. Entenem la diferència? Jo puc dir, em fa mal la cama i em fa mal. Però una altra cosa és quan, a conseqüència de que em fa mal la cama, jo, l'ésser, pateixo. Però pateixo per la no acceptació de que em fa mal la cama. Però és una realitat que em fa mal la cama, no hi fa res. Vull dir, clar que hi fa, intentaré solventar-ho. Però no faré que aquest dolor sigui igual a patiment. S'entén la diferència entre els dos casos? I puc, hi ha gent que ho fa, fer servir la malaltia amb totes les eines que pugui intentar per reduir aquest nivell de dolor i del que pugui fer a nivell personal, però que a més aprofiten una malaltia per fer una transformació personal i més encara espiritual. Hi ha molta gent així. I aquí, que és un lloc on tractem temes d'aquest estil, doncs quan veus algú que diu, mira, doncs ha sigut arrel d'aquesta malaltia que m'he interessat per la pràctica de la meditació, o si no hagués fos per això, potser mai haguera llegit llibres com ara aquests que em puguin permetre transformar-me personalment. Vol dir que tot també en el fons, i no només arrel de les malalties, tot pot servir, si així ho desitgem, per fer una transformació personal. I llavors, com faig servir una situació que no és agradable, que recordeu que partíem del que no m'agrada, però com la puc fer servir per donar-li la volta? Per dir, si aquesta és la meva realitat ara, què puc fer? I quan veus gent que fa un canvi, no només el fan per si mateixos. Normalment, arrel d'aquest canvi o d'aquesta perspectiva diferent de veure la realitat, són capaces aquestes persones d'ajudar altres. I això és molt bonic. Quan en aquesta transformació personal hi inclous també altres persones, inclús que algunes que potser ni coneixes, no? Però que aprofites. I llavors, quan ja ho vas transformant d'aquesta manera, ja no hi ha la queixa, ve l'acceptació, però que tampoc la identificaria amb resignació. Perquè quan parlem d'acceptació hi ha molta gent que diu, bueno, doncs m'haig de resignar, no? És així. Doncs no, tampoc. Perquè aquesta resignació té connotació negativa. Com aquest cap de setmana, en una trobada, estàvem parlant de la compassió i de connectar amb l'ésser compassiu que tenim tots dins. I com ser compassiu no és tenir llàstima, per exemple. Hi ha certs termes que els tenim associats a certes altres actituds que no deixen de ser una altra manera, potser més silenciada, de parlar de la queixa. No m'estic queixant, però m'estic resignant. Llavors assumeixo una queixa permanent de no acceptació des de la resignació. S'entén aquesta? Perquè si no, podem pensar que ho accepto, però des de quina vivència? Estic feliç? Si no hi ha, que no vol dir una felicitat així per sempre, perquè hi haurà altres coses, però si ho fas des de l'alegria interna, si no deixes que allò s'apoderi de tu, fixeu-vos una altra vegada, surt el tema del poder. Si no faig que aquesta malaltia tingui més importància que jo mateixa, no m'estaré resignant. Estaré sent jo qui té el domini. Llavors, no li estic donant el poder, en aquest cas no són els altres ni les situacions, sinó pot ser una malaltia. No. La malaltia està allà i ha vingut per ensenyar-me alguna cosa. Però jo no estic malalta. El meu cos té alguna dificultat. Però jo no estic malalta. Per això quan veiem persones més evolucionades espiritualment, estic pensant ara, per exemple, Dadi Janki, que és la directora de Brahma Kumaris a nivell internacional, té 102 anys. I encara fa classes, conferències, va amb cadira de rodes per distàncies així més grans, però amb molta claretat. I quan està malalta, perquè està malalta moltes vegades, i va al metge, i el metge li diu, i què tal, com està, què li fa mal? Com està? La primera resposta, sí, estic bé, i vostè? Ah, llavors, perquè, i això ens passa a alguns de nosaltres, no? Segurament us ha passat a vosaltres també, que et pregunten, què tal, com estàs? Dius, ai, molt bé, i llavors què fas aquí? Si has vingut al metge, sí? Perquè puc dir, sí, jo estic bé, em trobo bé, però em fa mal la cama. Això sí. Això és el senyal de que estic diferenciant el dolor del sofriment i que, per tant, malgrat tenir alguna dificultat, en aquest cas física, ja no m'estic queixant, sinó que també és una forma d'integrar aquesta realitat. Hi ha malalties que són més temporals, però quan hi ha malalties cròniques i has d'aprendre a conviure amb la malaltia, millor que no em queixi perquè m'estaré queixant tota la vida. Com puc integrar aquesta situació en el meu dia a dia? Llavors, seguim una mica més. Perquè hi ha diferents casos. Podríem també pensar quan, per exemple, jo em queixo amb una altra persona, ara torno al tema de les relacions. Jo m'expresso. Primer, m'expresso. Quan l'emissor i el receptor estan comunicant-se, el que expressa alguna idea també ha de revisar com ho fa. Perquè vibracionalment, amb el to, de la manera que ho expresso, estic, i aquí connecto amb l'altre tema, culpant l'altre d'alguna realitat. Sí? Llavors, la meva manera com m'expresso també té a veure. Però hi ha un altre aspecte. Tu pots ser que no hagis pensat per res de que estàs assenyalant a l'altre, és que no se t'ha passat ni pel cap. Però l'altre ho rep com que l'estàs culpant. Per què a vegades certes informacions les rebem com a culpa quan no s'han expressat com a tal? Enteneu el que estic dient ara? Llavors, quan em sento culpable o que em fan culpable, potser no m'hi sento pas personalment, però percebo, si més no dins del meu enteniment, que l'altre m'està fent culpable d'aquesta realitat. Durant tota la vida hem anat creant certs mecanismes de defensa. Perquè cadascú hem viscut realitats diferents i segons quines realitats hem hagut de desenvolupar certs mecanismes de protecció. De protecció, on ens fem com una mena de, sí, de barrera perquè no em pugui arribar res més que em faci mal. Sobretot si has viscut experiències d'abús, del tipus que sigui, de que algú ha agafat com més autoritat de la que li pertoca. Aquest tipus de situacions fa que estiguis així com vulguem dir, a veure què voldrà. Sí? Tots hem conegut persones així que ens han fet dir, a veure què passa ara, a veure per on surt. Sí? Llavors hem anat desenvolupant aquests mecanismes de protecció. I no és d'estranyar que quan algú em digui alguna cosa, sense cap mena de sentiment de culpabilitat per part d'aquesta persona, jo ho rebo com a que em fa culpable. Perquè internament em sento fràgil, em sento vulnerable. Ai, a veure ara per on sortirà, a veure ara què passarà. Però si... No. I, quan et pots alliberar d'aquesta sensació i de senzillament doncs, seguir amb la conversa sense que tu t'hagis de sentir culpable per això, és una gran alliberació. Quan llavors hi pot haver un cert diàleg, quan no hi ha sentiment de culpabilitat, ni per part de les altres persones que intervenen en la situació, ni tan sols per part teva, hi pot haver un diàleg molt bonic i constructiu. I ser crític és molt sa. No vol dir ser positiu, a vegades ho diem en el curs això. No vol dir ser positiu, no vol dir pas veure les coses de color de rosa i tot està bé i tot és fantàstic. No. Vivim una realitat i molt punyent de vegades, molt forta. Hi ha persones que viuen realitats extremadament dures. I com pots dir ser positiu? Es pot ser positiu malgrat circumstàncies extremadament dures? No estàs dient que tot està bé. Això ho veurem ara. Perquè en aquest sentiment de culpa, quan sents, en aquest cas, quan li saps donar la culpa a un altre, sabeu què estem fent al mateix temps? Perquè això és una cosa que diem aquí molt sovint. Sembla, no ho estàs fent així, però estàs senyalant a l'altre. Hi ha tres dits que m'estan senyalant a mi mateixa. I quan estàs senyalant a l'altre, estàs fugint de tota responsabilitat. I de nou, és un altre mecanisme de defensa aquest. El no assumir... Ai, ara no sé si va m'homo. La responsabilitat. D'acord? Estic fent a l'altre responsable d'allò que a mi m'està passant. I no ens n'adonem que ho fem. Però llavors vaig distribuint. Em passa això, però això és culpa d'aquest. No, això és culpa de l'altre. Això no és que jo no vaig tenir una bona salut de petita i encara m'està fent. No, això és que... doncs, tal, no? I ens anem excusant, no acceptant la responsabilitat. Una vegada més li estic donant el poder i la força a totes aquelles persones a les que distribueixo la responsabilitat d'allò que a mi m'està passant. En lloc de dir, és cert, em molesta tal cosa, doncs per què em molesta? Què és el que hi ha en mi que em fa reaccionar i no respondre al que està passant o al que l'altra persona m'està dient? I puc pensar també, si tota la culpa li dono a l'altre, de veritat no hi ha res que pugui jo ser-ne responsable també? És cert que no tinc res absolutament a veure amb això i tota la culpa la té l'exterior? Hi ha diferents situacions, no? Cadascú mentrestant podeu anar pensant en alguna cosa que pugueu sentir que podem tractar de manera diferent, de respondre, però no arribar tant a aquest sentiment de culpa, que és culpa o indignitat inclús, i fruit d'una manca d'autoestima també. Quan no tinc autoestima, la meva autoestima és d'un nivell molt baix, llavors és molt difícil el poder afrontar situacions en les que cal certa, aquesta, com sentir-te fort per dins. Podem parlar de fortalesa, podem parlar de seguretat, podem parlar de solidesa, que no vol dir, i torno al que deia abans, no vol dir que m'agradi la situació en si, però no tinc per què sentir-me culpable o no tinc per què culpar l'altre d'allò que m'està passant. I també ens hem de permetre, jo crec aquí, per fugir d'aquest sentiment de culpa, del que podria ser la por a equivocar-me. La por a equivocar-me fa que no accepti responsabilitat. Penseu-hi. Com que tinc por a equivocar-me, jo, si em dius que faci això, jo faig això. Però no em facis pensar a mi, a veure, jo què vull fer, perquè i si m'equivoco? I què? És només fent i que anem aprenent, i anem aprenent dels errors també. O hi ha algú que aprengui d'alguna altra manera? Podem aprendre de moltes altres maneres, però hi ha certes coses que les aprenem equivocant-nos. I també, dins d'aquest sentiment de certa indignitat o no preparació o que no sóc suficientment bo, hi ha un altre aspecte aquí. Ens hem de donar temps. Un dels temes que va sortir també aquest cap de setmana parlant de la compassió era el perdó. I en algun moment dèiem, i em va semblar molt interessant aquest tema, com no cal que em senti pressionat per perdonar ara i avui si no estic preparada. Perquè quan parlem, per exemple, no, amb sentiments així doncs, de queixes i de coses que ens han passat i que em puc sentir malament i tal, sembla, no, sembla que sigui políticament correcte dir que he perdonat i que quan a vegades no sintonitzes amb aquesta vibració per res de moment i no passa res i ens podem sentir la mar de bé dient necessito un temps per enfortir-me jo, necessito un temps per assimilar el que està passant o el que ha passat, necessito un temps. Ara, no passar al no fer res, com dèiem abans, però si estic intentant treballar-me i anar descobrint i tractant les meves emocions i com gestionar-les i tot això, si decideixo iniciar o continuar aquest camí i necessito temps, no hi fa res. Fixeu-vos que vivim en aquesta cultura de les presses, que sembla que tot hagi de ser de pressa, inclús la pròpia transformació, quan estem parlant de transformar hàbits, potser molt i molt arrelats, al llarg de molt de temps. No vol dir, ja ho faré, ja sé que ho haig de fer, ja ho sé, i al final ho vas posposant. No estic parlant d'això. Però estic parlant d'aquests moments que també poden ser molt, molt sanadors. El fet de dir, doncs, sí, de moment estic intentant integrar el que ha passat i ja ho aniré fent, no ho estic perdent de vista. Llavors, el que m'agradaria comentar també aquí és, quan culpo l'altre, aquí estic parlant de culpar l'altre, jo crec que ho podríem agrupar amb dos aspectes molt concrets, potser n'hi ha més, però amb aquests quedarien moltes de les situacions que em fan culpar l'altre. Quan l'altre no fa el que jo vull, i a més intento justificar-me, és que no ho entén, que és el millor per ell, i diem així, no? Que l'altre no faci el que jo vull vol dir que l'altre no està satisfent les expectatives que jo tinc per ell a nivell de la seva vida. tota la vida pensant en tota l'educació que li hem donat en aquest fill, i ara fixa't, no està complint amb allò que jo pensava que era el que aquesta persona havia de fer. Però hi ha una altra part, i és que l'altra té a veure amb el ser. No és com jo vull. Que no estic marxant de les expectatives, tant en un cas com en l'altre. Hi ha expectatives que no es compleixen. Per què no fa? O perquè no és com jo vull. Perquè més jo sé el que és millor per l'altre. Llavors estic culpant a l'altre perquè no és o no fa com jo desitjo que sigui o que faci. Amb tot això, si ho mirem, hi ha també dins d'aquesta expectativa i aquest culpar l'altre és no acceptar la realitat. Torno al tema d'abans. No m'agrada. Que no m'agradi no vol dir que sigui el que aquesta persona ha triat. Evidentment, tot en un cert context, perquè si és una persona jove i se l'ha d'encarrilar, doncs l'hem d'encarrilar. Però hi arriba un moment que cadascú, encara que puguis anar donant certs missatges si penses que els has de donar, però cadascú ens agrada, almenys a mi m'agrada i suposo que a vosaltres també, tenir la llibertat de ser com voleu ser. I que et sentis lliure per ser com ets et dona una sensació de benestar molt gran. Però moltes relacions són pensant el que l'altre espera que jo sigui d'aquesta manera, llavors millor que sigui així perquè si no l'altre no m'estimarà. I aquí ja hi tornem a ser. Quan estic buscant l'amor de l'altre i condiciono la meva pròpia llibertat a que l'altre m'estimi, que això seria un altre tema, i què vol dir és que m'estimi, no? I si no ho faig, encara em sento culpable. És molt subtil, tot això, i podríem anar tirant molt del fil i veieu que s'enceten molts altres temes per altres activitats, si volem. Però, de moment, en el que és això, no? Com no fa o no és com a mi m'agradaria que fos. Hi ha un altre aspecte, començaré una altra pàgina perquè es vegi millor des de lluny, que, a veure si esteu d'acord amb això. Quan parlem de la culpa, m'ha quedat aquí una mica estret, ja sigui que em sento culpable jo o faig culpable als altres, què passa aquí? Que penso, puc pensar, ja me'n sortiré. Parteixo de la culpa primer, em sento malament, em sento culpable, per tant em queixo, tota la relació que hi ha entre una cosa i l'altra, però puc pensar, trobaré una opció, me'n sortiré. Sí? Per tant, trobo una possible sortida, la que sigui. Perquè si no, tant en un cas com en l'altre, el que em fa culpar és... Comença per E. És l'ego, l'arrogància. Quan culpo l'altre, jo sé el que és millor per tu. Jo sé el que tu hauries d'estar fent i no fas. Sí? Jo estic tenint més poder que l'altre en el moment en el que em relaciono d'aquesta manera. Però no ens enganyem. Quan m'estic culpant a mi mateixa, que sembla que sigui... no, és que mira, sóc poca cosa, sóc així, sóc tal, és una altra versió d'aquest ego també disfressat, és que no puc. És part de la mateixa energia. Aquest fàcilment diríem sí, això és arrogant. I ho veiem amb un altre com un tracte a l'altre i diem que arrogant és aquesta persona. Però en canvi aquesta actitud, no, jo és que sóc una mosqueta morta. Jo és que no, jo un zero a l'esquerra. Jo tal, oi, em sento tan malament. Ai, fixa't, pobra. Inclús ja, mireu, la posició m'ha canviat. Però tant un cas com l'altre és arrogància. Diferents cares de la mateixa moneda. És exactament el mateix. Ara, si aquí penso, me n'en sortiré. Sóc capaç. si vull, hi ha les eines per sortir-me'n. I vas, de fer-te petit, recuperant el teu sentit de poder personal. Vas recuperant el teu sentit d'autoestima, de seguretat. Val? Què passa en aquest cas? Com podríem canviar el jo sé el que l'altre necessita i si no ho fan els culpo, fixa't com has arribat a ser així, què podria fer, com seria l'actitud diferent aquí per transformar aquest ego en una acceptació de la realitat? Sí? Com podria ser? Donant la força a l'altre també, perquè prengui les decisions de la seva vida. Si estic aquí parlant de que jo vull recuperar el meu propi poder, també, veient quina és la situació, puc acompanyar l'altre a que descobreixi quin és el seu propi poder. Sí? I llavors també entenent que l'altre, ell o ella, tenen, l'altre és com és, i té la seva possibilitat de ser com sigui, com vulgui ser. És com és. Jo no canviaré l'altre, a no ser que l'altre vulgui canviar. Enteneu? I quan accepto l'altre tal com és, i l'accepto i li dono la llibertat perquè sigui com vulgui ser, jo m'allibero de la pressió que sento quan penso que l'haig de canviar. No l'haig de canviar. Llavors aquí ho podríem veure d'una altra manera i a veure si amb això estem d'acord o no. Jo poso aquí en majúscules i després ho comentem. Tot està bé. I us animo que ho feu servir com a mantra. Tot està bé. Que no vol dir que tot sigui correcte. Entenem la diferència. Però en el moment en el que penso bé, aquesta és la realitat. Això és el que està passant ara, la relació que sigui. No vol dir que sigui correcte, però aquí ja estic fent servir el meu judici de si és correcte o no. No vaig tan enllà encara. Penso que aquesta és la realitat, d'acord. Això vol dir aquest, d'acord. A partir d'aquí, què faig? Però aquesta acceptació de la realitat em fa sortir de la violència, perquè en la queixa i en la culpa, encara que no m'expressi de forma violenta, vibracionalment hi ha violència. M'enteneu aquí? Perquè tots generem vibració. Tots som energia i quan ens estem comunicant, expressant, estem compartint la nostra vibració. Cadascú des de la cadira que està assegut, cadascú estem transmetent vibració. La que sigui en funció del meu estat intern. Val? L'energia de la queixa genera una vibració que es nota. No dius res, però es nota, es transmet. Hi ha cares molt expressives, però potser no és només la cara, és el malestar que s'hi percep. Ara imagina't que dius, no, aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. D'acord. L'accepto, que no vol dir que em resigni, recordeu. Val? Aquesta és la realitat, a partir d'aquí, què puc estar fent? I en el moment en què confon aquest està bé amb tot és correcte, m'equivoco. Perquè no tot és correcte. Però entenent, des d'aquest moment de tranquil·litat, que puc reflexionar, puc pensar a veure cap on podria anar, és molt important aquest moment per després sentir o tenir la claretat de dir si això està bé o no està bé. Que això no vol dir, estic tatxant això, que tot sigui correcte. Val? Ara sí que ja estic en posició de dir cap on vull anar i si tot està bé o no. Perquè arriba un moment que malinterpretant el que està passant o amb aquest sentit de voler assumir aquesta culpa, i aquí podríem associar-ho amb la victimitis, aquest sentiment de ser víctima, arribes a assumir com a correcte allò que no ho és. Molt subtil, eh? I en el moment en el que pots començar a veure de que pot ser inclús que et trobis tu fent o sent de manera totalment contrària als teus principis i als teus valors per intentar satisfer l'altre i que no et culpi, aquest moment, quan te n'adones, has de fer alguna cosa, perquè és molt greu. Perquè tots tenim els nostres principis, tots tenim els nostres valors, i ningú ni cap situació els hauria de posar en dubte. No els hauria de... En anglès es diu to compromise, no sé, en espanyol no hi ha una traducció, en català no hi ha una traducció exacta per aquesta paraula. És com posar en joc. No es pot. Quan té a veure amb la dignitat de les persones, per exemple, o amb el respecte que et dones i el respecte que li dones a l'altre, quan parlem de tot això, això és prioritari, això va per damunt de qualsevol altra cosa. Val? Llavors, accepto, entenc, està bé, aquesta és la situació, i això m'allibera. No vol dir que sigui correcte, però està bé. I a partir d'aquí, com puc fer aquesta mirada interna, aquesta mirada que em fa reconèixer qui sóc i qui és l'altre? Quan culpo, quan em queixo, no reconeixo l'altre com el que és de veritat, com un ésser diferents, perquè evidentment tots som diferents. Però tot i la diferència que hi pugui haver entre uns i altres, com reconèixer l'altre com un ésser espiritual? I llavors ja comences a canviar, a invertir aquest cercle de l'inici, en el que et sents part activa. Quan moltes vegades ens diuen, oh, és que les persones que mediteu, com si no féssim altra cosa que meditant tot el dia. O quan es confon el ser pacífic amb ser passiu. No té a veure. Podem ser pacífics, però no passius. Val? I llavors és aquí on l'acció també és important. No important, fonamental. Acompanyat d'un espai de creixement. Aquests moments en els que et dediques a escoltar-te, a observar-te, a apreciar-te, a estimar-te, a confiar en tu. I a partir d'aquí tens una altra visió d'allò que passa fora. Perquè si només em quedo amb la part de l'acció, però m'oblido d'aquest contacte amb l'ésser que sóc, què passarà? M'enredaré amb l'acció, però em faltarà la fortalesa interna per que en algun moment o altre necessitaré per fer front. Per això quan hi ha gent, a mi m'agrada observar, quan les persones tenen fe, amb el que sigui, quan dediquen un temps a la meditació, però també és vàlid en aquest cas, podem posar-ho sempre, no?, de costat, quan per algú és molt vàlid el seu temps d'oració, de pregària, del que sigui, o sigui, connectem amb allò que és autèntic, que per cadascú pot ser diferent, però és igualment vàlid. En el meu cas, doncs per mi és la meditació com un temps sagrat, realment sagrat. L'acció no ha de menjar-se el temps que podria servir, que pot servir, per aquesta mirada interna. Per què? I el que estareu observant també, els que ja ho practiqueu, en el moment en el que et perceps com una energia, com un ésser espiritual, no pots veure l'altre d'una altra manera. Veus l'altre també com una persona que la seva història pot ser que la coneixis en pinzellades o ni tan sols això, però és igual. Però almenys reconeixes l'altre amb el com l'ésser que és, com l'energia que és. I també, i això, a veure com ho veieu, seria arribar a fer la distinció entre el que és la persona que tinc al davant diferent de les accions que porta a terme. Perquè si no, em resulta extremadament complicat veure l'altre amb dignitat, amb segons quines situacions realment fortes de la vida. si penso, no, aquest és un ésser que ha fet això. Però vull seguir veient l'ésser, no vull seguir veient l'acció que ha fet. Com si, quan ens veiéssim els uns als altres, ens veiéssim amb una etiqueta molt llarga, molt llarga, molt llarga, amb tot el que hem anat fent. I penso, veure aquest qui és, i no estic parlant de qui és, estic parlant de què ha fet. I entenc, que en segons quines situacions no és tan fàcil. Però segueixo pensant que m'agrada, i jo em sento molt millor, quan veig a l'altre com a l'altre. I qui sap si potser necessita d'aquest tipus de mirada perquè l'altre pugui fer un canvi en la seva vida. Sense assenyalar, ja no estic culpant, ja no m'estic queixant, sinó que ens fa falta també, jo penso més entre nosaltres, aquestes mirades plenes de tota aquella riquesa que hi ha dins. I a Brahma Kumaris d'aquest tipus de mirada en diem drishti. Drishti és la mirada que no mires amb aquests ulls a la imatge física que veus al davant. Drishti és aquesta mirada que et permet veure l'altre tal com és. I això ens encoratja. Aquesta manera de veure'ns ens fa com enfortir tot allò de bo que hi ha dins de cada ésser. Però si em quedo amb l'etiqueta que penja amb tota la quantitat de coses que he arribat a fer bones, però normalment un recorda les no tan bones, m'estaré oblidant i no estaré acompanyant en aquella persona en aquell procés. I això és molt clau. De cara a l'altre, però també de cara a nosaltres mateixos. Que puguem dedicar un temps i reconèixer tot allò que hi ha de valuós. Si penso en aquests casos de molta manca d'autoestima, per exemple, però hi ha tantes coses perquè un mateix apreciï el seu valor. Hagi passat el que hagi passat, però torna a connectar amb l'ésser que ets. Aquest espai d'amor cap a un mateix. I pensar que no en soc ni que no en soc digne, sabeu què és? Torno a la pàgina d'abans. Ego, arrogància. Disfressada, però torna a ser la mateixa energia. No, jo no. Ui, no, si no em sé estimar, no. Espera't, tranquil. Respira. Dedica't aquest temps. Hi ha una gran riquesa dins teu. Ens falta potser aquest temps d'escolta, de sintonitzar amb el que ja hi ha dins. I no s'hi va al dir, és que no. Com alguna vegada em diu, no, és que no. No tinc cap valor. N'estàs segura? Segur. El que potser ens falta és capacitat de reconèixer tot allò de valuós que hi ha dins. I quan t'identifiques, després la queixa disminueix. Que no vol dir, torno, no vol dir que tot estigui bé, però l'actitud de queixa ja no hi és o no hi és tant. I aprenem a viure d'una altra manera. Sí? I si alguna cosa de veritat que no sé per on agafar-la, perquè n'hi ha moltes de coses bones, sortosament, estic centrant en això perquè és el tema d'avui, però n'hi ha moltes de coses bones, de persones que fan moltíssima bona feina de cara als altres i amb aquesta entrega i dedicació, però si en algun moment no trobo aquesta fortalesa interna com per tornar a sentir que tinc el domini de mi mateixa i aquest poder sobre mi mateixa, no ens oblidem que per un costat ens tenim els uns als altres, la força del grup, la força de sentir que hi ha persones que estan en la mateixa sintonia. Això dona molta força també. Però alhora, per què no, aquesta mirada cap amunt i dir, em pots donar un cop de mà en aquesta energia que sempre hi és i que no hauria de ser que només hi pensem quan ens passi alguna cosa, no? Però, si més no, sigui com sigui, també poder sentir que és una energia que ens va acompanyant com quan acompanyes a un nen a caminar i sembla que anava a caure però el tornes a agafar, i, doncs per què no sentir que aquesta transformació personal, aquesta transformació espiritual és el que ara em farà sentir molt millor, i no només això, sinó que és el que el món necessita ara, realment. Perquè tantes coses que estan passant, no? L'altre dia, amb aquest terratrèmol que s'han portat a 400 persones a Iran, Iraq, i tinc una amiga a Kuwait i se'm va ocórrer escriure-li i dir que heu sentit alguna cosa a Kuwait. Diu, sí, es va moure la... Estava a l'oficina i es va moure la taula. I ahir va tornar a escriure i em diu, escolta'm, que estic veient una esquerda a la paret que abans no hi era. I Kuwait, Iran, Iraq... En fi, hi ha certa distància, no? I qui diu això? Diu coses que ens passen més a prop de casa. Vull dir, tampoc cal anar tan lluny a una situació tan dramàtica com aquesta. Però sí que quan veus que hi ha moltes vivències, traumes, per què no dir-ho així, que vivim, que viuen persones properes. I si només em quedo amb l'aparença externa, m'estic oblidant de la feina de veritat que cal fer ara. Com només estar present, el sol fet d'estar present, d'estar allà, d'estar disposat. Però per això s'ha d'escoltar, no només amb aquestes orelles, sinó aquesta percepció 360 graus, que no és només les paraules, que moltes vegades som tots molt hàbils en posar les millors paraules que et fan quedar d'allò més bé. Què tal? Ai, molt bé, i tu? Que segons aquí tampoc li explicaràs la vida, no? Però llavors potser ens estem quedant amb allò que és correcte i voler donar una aparença políticament correcta, però per què no puc percebre també altre tipus de necessitats que hi ha? Però no ho podré percebre si no sóc capaç d'escoltar les meves necessitats. Impossible. Llavors, sí que us convido a que dediqueu temps per vosaltres. No cal que sigui molt de temps, però temps de qualitat, però cada dia un temps per fer aquesta mirada cap dins. I m'agradaria que acabéssim amb una meditació, però si abans hi ha alguna pregunta que vulgueu fer, vosaltres o algú que estigui a casa seva també. El correcte d'allò que està bé. Posaré un exemple molt simple, eh? Després cadascú el pot extrapolar. Per exemple, deixa'm pensar bé l'exemple. Algú està enfadat amb mi. Val? I està no només enfadat internament amb mi, sinó que està enfadat i m'ho mostra que està enfadat amb mi. Val? Puc pensar, encara que pogués tenir raó, potser no és la millor manera de fer-m'ho saber. Val? Llavors, primer seria, val, aquesta persona m'està tirant tota aquesta brutícia, d'acord, aquest dit d'acord, estic en aquell moment integrant això com a part de la realitat, molt bé. Ara què faig? Val? Ara em quedo en silenci, prefereixo parlar-ni demà. O no, doncs mira, em sap greu que estiguis així de molest, de molesta, si et sembla, seiem i parlem i tal i qual. Però estic parlant de la no negació del que està passant. Potser això ho aclareix una miqueta. No estic dient, però per què et poses així, per què tal, per què qual, no? Sinó, doncs, però per poder-ho fer amb aquesta tranquil·litat cal un temps d'enfortiment personal. Si no, normalment, el que passa que és una reacció igual o més. I la següent, llavors això ja és molt i molt gros i molt més difícil de resoldre. Va? Amb aquest dir, ah, doncs, val, parlem, no? Ja estic frenant, en primer lloc, la meva reacció, però possiblement la de l'altre, si evidentment també està en situació de poder-ho parlar. No vol dir que sigui correcte, però estic disposada a acceptar que aquesta és part de la realitat. Hola. La pregunta és... Sí. Sí. Ho tornaré a repetir pels que estem també retransmetent per internet. El tema és, a veure si ho he captat tal com ho estaves dient tu, el dristi, aquesta mirada de la que estava parlant, si podria ser també com a part del perdó, o aquesta mirada que arribes a perdonar malgrat les accions que hi hagin pogut haver, no? Està clar que aquesta mirada va acompanyada de molt sentiment. No és aquesta mirada amb aquests ulls, seria, si cap, el tercer ull, si ho entenem així, com l'ull de la saviesa interna, aquesta mirada compassiva, plena d'amor, de respecte, potser no d'amor, segons quines situacions potser sóc capaç de mirar respectuosament, però potser encara no amorosament. Enteneu? Cada moment, igual que us deia abans, per a alguna persona aquesta mirada serà una mirada de perdó, com la que estàs dient molt bé, o bé podria ser també que encara no estic disposada o preparada internament per aquesta mirada realment d'abraçar l'altre tal qual, no? Però a mi sí que m'ha ajudat molt a diferenciar els dos fets. I ho vaig escoltar fa molts anys, això, i en aquell moment em va semblar que anava tot en el mateix pack, que requeria de més reflexió, potser. I segons ha anat passant el temps, me n'adono que és una opció molt bona per un costat ajudar l'altre, però per l'altre costat no patir jo més. Perquè si no, hi ha certes persones que preferiríem no veure-les mai més a la vida. Sí o no? Però potser amb el temps he anat veient que, d'acord, puc seguir, inclús, potser no en certs moments, però ara estic disposada i puc sentir aquest sentiment d'amor cap a aquesta persona, aquestes persones, si n'hi ha més, separant-les de la realitat. Perquè cadascú, quan fa des de la seva perspectiva. Aquí penseu que ve gent de tot tipus i hi ha algunes persones que venen, que se'n van i tampoc saps massa de la seva vida, però quan hi ha algú que t'explica una mica més, no? I algun dia doncs s'obre una mica i t'explica i penses, caram, ara entenc d'on surten aquestes reaccions o d'on surt aquesta manera de fer. No em caldria necessitar la seva... No caldria, per mi, haver de saber de la seva història per acceptar l'altre tal com és. Però sí que hi ha moments que el saber una miqueta més d'on surt cadascú t'ajuda a entendre el per què ara està fent o dient d'aquesta manera. Que repeteixo, no hi hauria necessitat, hi hauria d'haver aquest respecte igualment sense saber la història. Però quan saps algunes vivències d'algunes persones, dius, caram, és que ara ho entenc, que se senti culpable, malament, indigna, el que sigui, no? Llavors, una forma d'ajudar-nos és seguir veient la persona tal com és. I repeteixo, perquè també han anat sortint situacions aquests últims dies que alguns comentaven de que hi ha situacions tan i tan greus, podríem dir, que arribar a aquest punt entenc que no és fàcil. Però si més no, anar-te estimant més i més i més i encara més i encara més i acceptar-te i perdonar-te, perquè no només parlem del perdó amb els altres, eh? També hi ha un altre aspecte molt fonamental, que és com sóc capaç de perdonar-me a mi mateixa si penso que hi ha alguna cosa que, doncs, que no ha arribat de ser de la manera que hauria d'haver sigut. Bé, són algunes idees que volia compartir amb vosaltres i que segur que podríem seguir treballant més, i ara, si hi hagués més temps, que ja ho acabarem aquí, eh? Però si no, estaria bé també fer alguna mica de reflexió personal, i això us convido que ho feu vosaltres. Perquè hi ha certes actituds que poden no semblar queixa, poden no semblar culpa, però si estirem una miqueta més del fil, veurem que hi ha alguna cosa de malestar. I per tant, sí que hi ha alguna cosa que no acabo d'acceptar, i això fa molt de mal. I volem viure bé. Per tant, com afronto la realitat? Molt bé, doncs posarem una mica de música de fons. Ja veig que us hi poseu bé, molt bé. Sí. Començarem sentint-nos presents aquí, en aquest moment, en aquest espai, sentint aquesta música suau, aquesta veu. I es tracta ara de ser-hi present, d'estar aquí. Físicament ja hi sóc, però amb tot el nostre ésser, mentalment, emocionalment, des dels sentiments més profunds, ens sentim presents aquí i ara. I ara us convido a que feu aquesta mirada cap endins, a poder escoltar, a poder percebre jo, l'ésser, com estic. Possiblement hi hagi alguns aspectes que em facin sentir incòmodes, però n'hi haurà d'altres de la meva realitat present que em fan sentir bé. Sigui com sigui, estic observant allò que hi ha dins, observant els pensaments i fent que aquests pensaments siguin el més constructius possibles, positius, sans, i així ens sorgiran també els sentiments més autèntics, més del cor. I sobretot, podria sentir aquest amor que ve de dins. Amor, acceptació, confiança amb l'ésser que sóc. Sabent que crec en mi, en totes les qualitats que hi ha en mi, que em converteixen en un ésser molt i molt especial, un ésser únic, al llarg de la meva vida hi ha hagut moltes coses boniques que les aprecio, que aprecio aquelles persones que hi han estat presents. I si hi ha alguna cosa que no he acceptat, que m'han fet patir, també aquesta és part de la realitat. I ara tinc la capacitat de dir que jo tinc el poder, el domini sobre la meva vida, sobre l'ésser que sóc. Puc anar percebent com m'hi vaig trobant millor a mesura que sintonitzo amb aquesta energia de valorar, d'apreciar. I és aquesta valoració, aquest reconèixer cada moment, cada persona, inclús reconèixer l'ésser que sóc, el que em fa ser més feliç. I puc també, des d'aquesta quietud, des d'aquest silenci, poder incloure en aquest moment present aquesta energia tan plena de bondat que existeix i que em dóna força quan més ho necessito. I ens quedarem ara en aquest silenci, en aquesta quietud. A poc a poc em vaig preparant per seguir amb el dia d'avui i seré molt conscient de com miren els meus ulls, com miro l'altre, des de quina actitud miro allò que m'envolta. I ara ja sé que puc triar, puc reaccionar, puc respondre. Depèn de mi.